A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En una setmana en què pels cinèfils que vulguin recordar, home, Givenchy, que vagin a veure Desayuno con Diamantes o Una cara con Ángel o algunes de les pel·lícules d'Audrey Hepburn i tindran doncs allò que veritablement en el seu dia se'n va dir glamour i que ara també existeix, però en una altra, diguem-ne, en una altra variant i en una altra, versió. Ara ens sembla... No, glamour. Àlex, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Glamour. Estrictament glamour, em sembla que no...
Glamour em sembla que en tenim poc, eh?
N'hi ha poc, eh? És que mirava les pel·lícules i que em sembla que glamour, estrictament allò, glamour... No.
Tenim esport, tenim milionaris, tenim espies...
Exacte, però glamour...
Amfibis, però bueno, no...
glamour poc. Bé, els Oscars no es van equivocar.
Doncs no, quasi que van a tot sabre el guió que ja vam estar parlant... Només va haver-hi la sorpresa del premi al millor guió, que al final no es va endur tres anuncis, però la resta va ser una mica...
Era molt pamat el que pensava.
Estava bastant cantadet. Tot.
Què més en podem dir de la pel·lícula que escoltaran a continuació?
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal, ¿no?
Este es el recurso más...
Pares y mares, recordarán aquest tema, ¿eh? Això és a Summer Place, aquell tema de l'orquestra de Percy Faith de fa uns quants anys que s'encaixa o s'ha encaixat dins una pel·lícula. Li ha passat una cosa molt interessant a La forma de l'aigua. Gran pel·lícula, etc. I en la mesura que s'ha anat estirant l'èxit de La forma de l'aigua, han anat apareixent crítiques que diuen això és una còpia de no sé què, que hi ha no sé què, tal... Ha estat una pel·lícula en aquest sentit, ara que li han aparegut determinats comentaris...
Certa polèmica,
no? Perquè comercialment ha anat també a batzegades,
clar,
la forma
bueno, clar,
de...
Ha remuntat.
Ha remuntat,
premis,
no?
Premis, el reconeixement... Però, bueno, en tot això que diuen de les còpies... Diuen que, bueno, hi ha hagut una denúncia perquè... Diuen que és una còpia d'una obra de teatre... Bueno, realment té moltes inspiracions, des de que són molt clares, no? King Kong, La Bella i la Bèstia...
El mateix Guillermo del Toro ho reconeixia, això, no?
El mateix ho reconeix, hi ha moltes influències, com dir que Tarantino també copia els westerns clàssics i té molts llocs comuns, però és una pel·lícula amb una personalitat pròpia que...
Ens pots dir el mateix que ens havies dit, no? És una faula, Alex.
Totalment, és una faula i romàntica, una
per
pel·lícula
tant,
romàntica.
A qui li agradin les faules, clar, aquesta pel·lícula va per ell.
I que no s'espanti que no és una pel·lícula de por, bon. Perquè tothom ens pregunta, però això és una pel·lícula de terror, fa por, que no, que és una cosa maca i que s'ha de veure.
Bé, protagonitzat la premiere del festival, també la marcada, eh?
Clar, això també, la gent ho associa amb un tipus de gènere, però bueno, el festival amb els últims anys ens té acostumats a veure tota classe de pel·lícules.
Intentàvem fer memòria, he que ha estat el primer cop que una pel·lícula de festival ha guanyat l'Òscar a la millor pel·lícula?
Com a inauguració, sí.
Com a inauguració,
sí que vam tindre
en
premier espanyola la pel·lícula de la Catherine Bigelow, la de Hurt Locker, que em sembla que es va dir en Tierra Hostil aquí, que també es va guanyar directora i millor pel·lícula. The Artist també es va veure aquí en primícia.
Aquella pel·lícula que era, vaja, pel·lícula muda.
En blanc i negre, muda. Es va veure aquí el dia clausura.
I que evocava aquell cinema, diguem-ne, històric, clàssic de l'època d'or.
Sí, sí, aquí hem tingut la sort de veure algunes
pel·lícules que han fet carrera comercial i de premis. La forma de l'aigua, durant aquest cap de setmana encara?
Aquest cap de setmana, fins al diumenge la tenim.
Fins al diumenge encara podeu veure La forma de l'aigua.
Última oportunitat, ja.
Per aquells que no... Sí, perquè em sembla que és la tercera vegada.
Bueno, vam tindre que fer el peron per al patchwork. Ah,
exacte.
Però sí, ara ja
la tercera vegada,
són els últims dies.
Però diran, això com Titanic a la seva època, que anava reflotant en la mesura que anaven...
Tant de bo fos el Titanic, això.
Perquè va donar molt de sí, Va donar molt de sí. La batalla de sexos. Vinga.
Diga.
Por fin, Billie Jean.
Soy Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea.
cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender.
Aún eres feminista, ¿no?
Soy tenista y además soy mujer.
¡No cuelgues!
Y a propósito, yo me depilo.
Los fans del tenis tenemos el privilegio de contar hoy con la gran Billie Jean King. Tienes fama de ser una rebelde.
Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario.
Admiro lo que estáis haciendo.
Le ofrece al ganador 8 veces más que a la ganadora.
Es más emocionante ver jugar a los hombres. Es algo biológico.
No digo que no pueda haber mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas?
Oh, por Dios.
¿Sabéis qué hago? ¡Arrasar! ¡Arrasar!
No hay nada que me guste de Bobby Riggs.
Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes?
Llama a Bobby. Dile que lo haré.
Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres?
Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público. Hay demasiado en juego.
En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres.
Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre.
En directo en 3...
Voy a ser la mejor.
2...
Y podré cambiar las cosas.
1...
De verdad.
Ho han escoltat bé, un home i una dona. Però en aquest cas, dos esportistes, un extenista professional i una carismàtica tenista, que es varen enfrontar l'any 1973 en un partit d'aquells... Vaja, d'aquells tan nord-americans del partit del segle i el partit de l'època. Entre un extenista, un home i una dona, vaja.
Sí, i bueno, això també va marcar un temps perquè era el primer partit entre... Així, bueno, entre professionals, diguéssim, sí. Encara que fos un extenista, entre un home i una dona.
I una dona.
I clar, hi havia tot el... Era el moment de les reivindicacions de les dones i, bueno, va ser molt important, això.
Està molt ancorat el cinema americà darrerament amb qüestions, diguem-ne, de reflexió i de debat d'assumptes que varen passar als anys 70, als anys 60, 70. Estem recordant, parlàvem fa 4 dies de la patinadora o de la gimnasta.
De la Tònia, Jo Tònia.
De la Tònia, de la Jo Tònia, com a pel·lícula de cineclub també el darrer cop que en parlàvem, i també ens situàvem, diguem-ne, en una circumstància que va tenir molt de pes a la història esportiva americana.
Sí, sí, és que a veure, el món esportiu...
Dona molt de sí, eh?
Aquest any també l'Òscar al millor documental se l'endú d'una pel·lícula esportiva, sí. Bueno, un documental sobre el ciclisme i el dopatge, o sigui, ara
i
és un tema...
I em sembla també que Kobe Bryant ha rebut un Òscar per una peça molt petita. Per un curtmetratge molt petit de 5 minuts en què diguem-ne, declara el seu amor pel bàsquet d'una forma molt, molt poètica, gairebé diríem que... molt poc ancorada en la competitivitat esportiva i, en canvi, molt de lirisme.
Totalment.
I aquí tenim una història, doncs, anàvem a dir, al cinema la guerra de sexes ha sortit tantes vegades que...
Clar, i bueno, ara a més la fem també per celebrar el Dia de la Dona, ja que no vam poder el segon dia de la setmana passada, doncs el celebrem avui perquè, bueno, és una pel·lícula sobre el tema molt adient.
Aquesta és la pel·lícula que es projectarà només avui, eh?
Només avui, a les 8:30.
A 8:45, en la sessió de cineclub dedicada al Dia de la Dona, la batalla de sexos, aquest partit transcendental l'any 1973 entre Bobby Riggs i Billie Jean King. Un pliegue en el tiempo.
Cierra los ojos. Ve con los míos. Ve con los míos.
Eras buena estudiante y mírate ahora. No uses la desaparición de tu padre como excusa para portarte mal.
¿Es su trabajo? ¿Sobre qué va?
Su padre quería tocar las estrellas. Imaginaos que esta hormiga quiere llegar a la otra mano.
La opción más rápida es ir caminando por la cuerda.
Pero resulta que una línea recta no es la distancia más corta entre dos puntos. Si estás usando la quinta dimensión.
Se escapa las reglas conocidas del tiempo y el espacio. Así que la hormiga llega a la otra mano instantáneamente.
Doblando el espacio.
Más bien arrugándolo.
¿Dónde estamos?
Oímos un grito en el universo.
Mi padre está vivo.
Creemos que sí, y venimos a ayudarte a encontrarlo. Estamos buscando guerreros.
Guerreros que sirvan al bien y a la luz del universo. Es broma.
¿Tengo pinta de bromista?
Un poco.
Pues no. Pues no.
Tu padre está atrapado por una energía maligna.
Excesiva para nuestra luz.
Y la única que puede detenerla eres tú.
10 i 25 minuts, un viatge pel temps i l'espai. Sí, estan pensant el mateix que nosaltres. Tots els tràilers s'assemblen. Tanques els ulls. Rom, tots s'assemblen. Comentant amb l'Àlex que tots semblen allò. La mateixa persona sembla que els faci tots.
Sí, la veritat és que hi ha poca imaginació. Podries, és molt probable que sigui el mateix.
Que sigui el mateix. És que té una sensació, és que sembla el mateix. Té els efectes allà i vinga, posa-li. Bé, un viatge pel temps i l'espai a la recerca d'un científic que desapareix.
Un astrofísic, correcte.
Un astrofísic que desapareix d'una forma misteriosa.
Bueno, això és la sinopsis, no?, de la nova pel·lícula de Disney pels més petits i els més joves de la casa. Una pel·lícula que és això, la búsqueda d'una nena, del seu pare, que és un investigador i que desapareix.
La pel·lícula és més agradable de veure que l'impacte que genera el tràiler. Ho dic, sí, perquè bueno, ens has dit, és Disney, i els pares i mares pensant, oi, puc portar la canalla?
El tràiler i sembla això, que sigui un thriller.
Ah, exacte, no ho és, eh?
No. És una aventura per tota la família. A més, surt l'Oprah Winfrey i la Reese Witherspoon.
Doncs o sigui que aventura clàssiques per tota la família. Dues clàssiques i amb una projecció mediàtica enorme.
A més, ve d'una novel·la que és molt famós entre el jovent. I tenim un altre cas aquí, del que parlàvem l'últim cop, de directors de cinema independent
que arriben a
Disney, que els fitxen, siguin per ser Marvel en altres casos, i en aquest cas per aquesta pel·lícula.
Sí, perquè en parlàvem amb Black Panther. Em sembla que era en Black Panther, sí, que ens ho havies comentat.
Sí, sí, en Black Panther, bueno, havien comentat també que alguna altra pel·lícula de Marvel havien agafat directors així de la escena independent, i en aquest cas han agafat la Duvernay, que el 2014 va tindre bastant de renom perquè va ser la directora de Selma, la pel·lícula sobre Martin Luther King, sí, i bueno, tota la marxa per als drets socials.
Sembla mentida, perquè sí, sí, això és un registre absolutament diferent.
Totalment, canvi. Amb l'altre cas sí que entroncava una mica amb el tema racial, en aquest cas no entronca gaire el que és la temàtica de les pel·lícules, però bueno, és una bona directora i és una pel·lícula que està ben realitzada i que entretindrà tothom.
Aventura per tota la família, el que ve ara sí que és dur. Vaja, diríem que de tots els tràilers que hem vist, aquest és el que ens ha cridat més l'atenció, però no per precisament per aquesta espectacularitat, sinó per l'atenció. Un divorci i una criatura. Bé, és un escenari d'aquells que qui més qui menys, diguem-ne, pot haver vist moltes pel·lícules, però el que escoltaran a continuació no és, com us ho direm, això no és Kramer contra Kramer. Ens ha donat la sensació que és un altre registre bastant diferent. La pel·lícula es titula Sin amor.
No quiero más.
¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo?
No me pasa nada.
¿Relajándote?
¿Te importa?
En absoluto.
Vienen a ver la casa. Arregla tu cuarto.
¿Por qué lo venden?
Nos divorciamos.
¡Pero vete de una puta vez! ¡No quiero verte más aquí! ¡Se acabó!
¡Este piso también es mío!
¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tendrás tu mitad! ¡Lárgate de esta casa de una vez!
Dios mío.
Alyosha Slepsov, 12 años. Mide aproximadamente 1,50. Sin marcas particulares.
¡Alyosha!
¡Siempre juntos!
Sigo creyendo que cometí un gran error.
Una mare i un pare i un nen que marxa de casa després d'una baralla d'aquestes sobiranes. I aquest és el rerefons d'una pel·lícula russa.
Russa?
I ens sembla que allò dura, eixuta.
Sí, una cosa seca.
Seca, cantelluda, allò, que apunta directament a, sense artificis, allà a l'ànima.
Una cosa d'aquestes, no és una comèdia.
No sé si sorprenent, perquè el cinema rus no acostuma a arribar.
Bueno, però aquest director en aquest cas sí que és el director de Leviathan, també una pel·lícula del 2014, sí, que també va estar nominada a l'Òscar a pel·lícula estrangera, com aquesta, en aquest cas. Que es diu Andrei, amb un cognom impronunciable. Si et sembla bé, li direm Andreu.
Li direm Andreu i ja està.
Ja està. I sí, sí, ja era una pel·lícula molt seca, d'aquestes dures, sense artificis, bueno, per qui li agradi el cinema així una mica més naturalista, no? Sense invents pel mig.
I amb una reflexió potent, que és aquesta, la desaparició d'una criatura i com això comportarà que la parella doncs visqui cadascú a la seva manera i els dos en conjunt la recerca del
nen. Això, una parella en ple procés de divorci, sí, i que bueno, tenen que tornar a cooperar d'alguna manera per trobar la criatura.
Per trobar el nen, eh? La projectareu quan?
A partir, Àlex, del dimarts dia 20.
A partir del dimarts
dia 20. Dijous.
Sin amor, pel·lícula, diguem-ne, de totes les que es presenten en aquest mes de març al Cineclub, la més dura, diguem-ne, emocionalment parlant, eh? Perquè el que ve ara, todo el dinero del mundo.
¿Lleva pistola, señor Chase?
No me gustan, estropean los trajes.
En el pasado fue espía. Mi hijo está prisionero.
17 millones de dólares. O le quitarán un ojo, una oreja, una mano. No me diga que no tiene dinero.
Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra.
Hay que pagar el rescate, señor Getty.
Me temo que no me sobra el dinero para esto.
No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
Más.
Más.
Encontraré a su hijo.
¡Señora Getty, por favor!
¿Qui és aquest fill? Está protegido de... John Paul Getty. Perquè si hi ha dues orelles mítiques en la història de la humanitat, una és la de Van Gogh i l'altra és la de John Paul Getty, protagonista en el seu dia d'un segrest que és el que hi ha darrere d'aquesta pel·lícula, Todo el dinero del mundo.
Todo el dinero del mundo. Un segrest, un multimilionari, una mica garrepa, perquè no volia pagar per recuperar el teu net, però bueno.
A inicis dels anys 70, una de les històries que va posar la família Getty, una de les milionàries famílies americanes, el titular de tots els diaris. I la pel·lícula és de Ridley Scott.
Bueno, de Ridley Scott crec que no podem dir hi ha res més que no s'hagi dit, no?
Només que ha fet coses molt diverses.
Últimament sí, està una mica... Bueno, recentment va tornar una mica a la seva saga principal, sí. Alien, va fer de productor amb Blade Runner i ara ens ha portat aquesta pel·lícula, que no ha estat exempta de polèmica.
És el que anava a dir, perquè ha fet coses diverses amb resultats desiguals, eh?
Sí.
No sé si Alien ha passat tant que l'ha marcat de
partida. Més per a que glòria, pobreta, però...
Està clar que sí, eh?
Sí, i bueno, i amb aquesta pel·lícula va haver-hi... el problema que van tindre amb el Kevin Spacey. No sé si recordeu...
A veure, vinga...
A aquesta pel·lícula, el paper de Christopher Plummer, que interpreta John Paul Getty, l'havia interpretat Kevin Spacey. Sí. I la pel·lícula estava totalment rodada i el tràiler sortia en Kevin Spacey interpretant aquest personatge. I, bueno, arran de les polèmiques, dels abusos i tot això que van sortir amb el Kevin, sí, Spacey, van esborrar les seves escenes i les van tornar a rodar amb el Christopher Plummer. Que tampoc no els hi sortit malament perquè es va guanyar una nominació a l'Oscar.
Christopher Plummer. Qui és, sí, home, per favor, el marit de Julie Andrews. A Sonrises i Lágrimas, el capitán Bontrap. Doncs Christopher Plummer, que ja té una edat.
Ja té una edat.
Que ja té una edat, però té una presència,
sí,
allò...
Té potència.
Que exacte, és... d'autoritat. No sé si n'ha sortit guanyant la pel·lícula amb el
Segurament, canvi. Perquè a més en el rodatge original el Kevin Spacey anava amb unes pròtesis de cara, una cosa que semblava allò quasi...
Fals, vaja, sí, molt, sí, sí. Quasi mig còmic, no?
Sí, jo crec que ha guanyat.
Ha guanyat. Doncs Christopher Plummer al costat de Michelle Williams i Mark Wahlberg, que també ha fet una carrera també amb personatges molt, molt, molt diversos.
Sí, molt d'acció, però també encara d'algunes bones pel·lícules.
Exacte.
I bones interpretacions.
Diguem un actor molt compromès. Primer s'havia quedat gairebé encasillat.
Cinema d'acció. Exacte. I tal, però bueno...
I després ha anat fent coses molt...
Qui ho hagués dit de la seva època d'anunciar calçotets i...
que acabaria
aquí.
Amb un cinema molt compromès,
I
no?
I la Michelle Williams, que és una gran actriu també, la recordareu per Mi Semana con Marilyn, que interpretava, sí, Marilyn Monroe.
Ahà. Doncs Todo el dinero del mundo, quan es projecta, Àlex?
A partir del dissabte 24.
A partir del dissabte 24.
El dilluns 26.
La història del segrest de John Paul Getty III. Seguim amb una altra pel·lícula, però en aquest cas sobre espies. Sobre espies russes. Gorrión Rojo.
Quítate el vestido.
Cuando estuve en Moscú, oí hablar de un programa. Oficiales jóvenes, adiestradas para seducir y manipular. Para usar su cuerpo. Para usarlo todo. Las llamaban goriones. Es lo que es ella.
Aquesta és la història d'una exballarina del Bolshoi que és reclutada per la KGB, gairebé diríem que per fi d'esquí, o una espia de la CIA.
Sí, és una jove que bueno, la converteixen en una espia i una màquina de matar.
Em venia al cap aquesta expressió, que la digui l'Àlex. Una cosa tremenda, sí, perquè les imatges del tràiler són veritablement tremendes.
Sí, perquè és una pel·lícula que, bueno, no us espereu una pel·lícula tipus James Bond, és una pel·lícula d'espies i amb violència i una pel·lícula més de tall clàssic.
No hi ha sentit de l'humor aquí, eh?
No, aquí poc en trobareu.
Tot aquell sentit de l'humor que de vegades deixava anar James Bond, aquí no hi és.
No, aquí no.
Res d'això, eh?
Aquí tenim la Jennifer Lawrence, que bueno, sempre és agradable veure-la.
Però no hi ha sentit de l'humor, sinó que és una pel·lícula també contundent, dura.
Una pel·li seca, dura també, i bueno, per tothom que li agradi el cinema d'espies és un bon exponent. Uh-huh. A més ha tingut bastant d'èxit entre públic i crítica.
La dirigeix?
El Francis Lawrence, que bueno, ve de fer de cinema d'acció, aventures, poder recordareu per la saga de Los Juegos del Hambre, amb la Jennifer Lawrence també.
Mm-hmm. Per tant, una garantia, eh?
Sí, en aquest tipus de cinema, sí.
Projecció?
Projecció a partir del dimecres 28 fins al dilluns 2 d'abril.
Doncs vinga, anem a posar-hi una mica de dibuixos animats. Peter Rabbit.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul.
¡Perdón!
Y sin pantalones.
¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó comerme? A ver esos dientes, hacen plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Me alegro de verte!
¡En bolas!
Toma ya, esta sí que es una buena cuerda.
No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta. ¡Que viene MacGregor! ¡Todos a esconderse!
Poca cosa més a dir. Aquesta bogeria ve d'una saga de personatges creades en el seu dia, si no ho dic malament, per Beatrix Potter.
Beatrix Potter, que no és Harry Potter.
Que no és Harry Potter, eh? Que no,
ens... Potter.
No confonguem el nom de ficció amb la persona en la realitat, que sí, és l'autora de Peter Rabbit.
Correcte, aquesta famosa escriptora i il·lustradora de llibres infantils, sempre sobre fàbules, animals, molt sobre la natura...
Per tant, en el fons, la pel·lícula respon a tot aquest univers...
Correcte,
dels llibres infantils.
Animals, persones i camp.
Ens convenia, després d'aquestes històries d'espies.
Sí, portem unes pel·lícules aquesta estarà molt bé, la veritat.
Projeccions, quan?
A partir del dijous 29 de març fins al dilluns 2 d'abril.
D'acord, i acabarem amb una comèdia, amb Carmen Machi i...
Paco León.
I Paco León, la història d'una mare biològica que retroba el seu fill. I resulta que el seu fill era, en el passat, abans de patir un accident, un mal home. Vaja, d'aquells que feia fora a 50 persones de l'empresa o a 100, allò sense cap mena d'escrúpol. Aquesta és la història.
¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
Sí, mi suerte.
Suerte.
Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, eh?
Perdón. Soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir.
Usted y yo no tenemos nada que ver.
Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo.
¡Miguel! Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
Belén. ¿Qué? No. Hablo difícil.
Oye, pasa nada, está asustando. ¿Eh? Llama a la doctora,
por favor.
Sí,
no pasa nada.
Victorino.
Cide García Ruiz.
Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal firmando autógrafos.
Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en la tribu. ¿Te gusta la música a ti?
¿Y yo vengo de aquí?
No me gusta.
Pues es lo que hay.
Huele muy fuerte.
Uy, qué feo.
Chicos, este es vuestro hermano.
Uy, tengo pedo.
¿Qué le pasa? El retraso aumenta.
Que se caga, tío.
El baño, aquí no,
Culo. La història és per riure. I Carmen Machi està, com sempre, magnífica. I Paco León que fa un personatge del tot singular, perquè, evidentment, després d'aquest accident que té, quan un autobús topa contra ell, vaja, per la memòria, per l'Oremus o per tot, i ha d'anar reconstruint la seva vida i retrobant a la família de la seva mare biològica que ho va donar en adopció.
Correcte, mira que estem amb l'escolta. L'he vist aquest tràiler 10 vegades que l'estem projectant que... i cada cop que el veig encara ric.
És que és cert que si alguna cosa ha tingut el cinema espanyol, sempre són grans actors.
Correcte, i a més, bueno, la Carmen Machi i el Paco León, que ja estem acostumats a veure, a més, a veure els junts.
Exacte. Hi ha una química especial aquí,
eh? Hi ha una química totalment. I, bueno, una pel·lícula, a més, del Fernando Colomo, que ja aquest està bregat amb, amb aquest tipus de pel·lícules.
Que en Fernando Colomo ja és un veterà, eh?
Xiques, avui en dia, la sèrie de la televisió, bueno, i tantes altres que...
O sigui que la darrera pel·lícula de Fernando Colomo és La tribu.
La tribu.
La tribu que aconsegueix, d'alguna manera, ser, de nou, la família...
Correcte.
...de Paco León, després de passar per totes aquestes vicissituds, com a responsable d'una empresa, i després, doncs, en fi, com un home que havia de refer la seva vida.
Sí, passa de ser un executiu agressiu a apuntar-se al grup de dansa urbana de la seva senyora mare, i, bueno...
I la fotografia, diguem-ne, publicitària és aquest grup de dansa urbana.
Clar, això que està tan de moda, ara, que el ball també... hip-hop i street dance i tot això...
Que,
bueno.
Vaja, és un quadre, eh?, aquest grup.
Sí, és la veritat, també.
Projeccions?
Projeccions a partir del dimecres 28 de març fins al dilluns 2 d'abril.
O sigui que el mes de març acabarà...
Acabem amb una Setmana Santa espectacular.
Exacte.
Quan al cinema hi ha una programació variada i ningú s'avorrirà.
La Setmana Santa acabarà rient, eh?
Sí,
acabarà,
això sí.
Allò, saludarem la Pasqua rient. Al mes d'abril hi tornarem. Àlex, gràcies una vegada més.
A vosaltres.